Duros a quatre pessetes.
I no deixem de banda aquests premis, els Premis Jove Empresari, l'edició número 26, perquè a més de donar un premi al Jove Català Empresari de l'Any, també donen premis a d'altres coses, com per exemple a la millor iniciativa empresarial. I el guanyador aquest any ha estat Cusait. Anem a parlar amb el seu creador, ell és el Carlos Avellán. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres us dediqueu a dissenyar i comercialitzar components quàntics per a qualsevol dispositiu connectat. Jo no entenc res, així és que hem de començar pel principi. Què és això d'un component quàntic?
Bàsicament el que fem a Cusait és desenvolupar components com els mateixos que van als mòbils o als ordinadors, que fent servir tecnologia òptica, tecnologia fotònica, el que ens permet és fer coses que no es podien fer fins ara aprofitant algun d'aquests principis de la física quàntica que tant hem sentit.
I això com ho estableixen en el dia a dia, diguéssim, amb...
Doncs bàsicament les aplicacions principals d'aquest nou tipus de tecnologies sí. Que estan emergent són per millorar la seguretat de les comunicacions, mm-hmm. per millorar la privacitat i la confidencialitat en el moment que ens enviem informació. I això, realment, la situació és que a mesura que anem incrementant el número de coses que fem online, des de transferències bancàries, o ficar-nos a la compte del banc, sí. connectar-nos a les xarxes socials, cada vegada és més complicat assegurar i protegir les nostres dades. I, per tant, hi ha tot un esforç a nivell global per millorar aquesta
la seguretat.
Mm-hmm. Exacte. I, aleshores, les tecnologies quàntiques són molt prometedores perquè ens permeten desplegar noves tècniques que són més segures que les existents.
Mm-hmm. Jo crec que la pregunta te la formularé perquè, clar, jo no sóc físic, però la física quàntica, com la definiríem? Perquè suposo que això ens ajuda també a entendre el que feu. Quina és la diferència entre física quàntica i la física normal?
Doncs la diferència més gran és que la física que vam estudiar a l'escola, mm-hmm. a l'institut, descriu el que passa als objectes a la nostra escala macroscòpica, és a dir, a una taula, què li passa a un planeta...
Que si li movem la taula, no? Que si el planeta dona voltes, tot això.
Exacte. Tot mm-hmm. això ho descriu bé la física clàssica, ens permet fer sí. prediccions molt bones. Què va passar? Que quan la gent va començar a poder fer experiments amb electrons, amb fotons, amb partícules, van veure que aquestes lleis no funcionaven igual. Bàsicament, no permetien descriure aquest món microscòpic.
Tot això que no podem veure amb l'ull humà, sinó que hem de veure amb una màquina.
Exacte. Doncs quan veiem i observem aquestes coses, les lleis que teníem fins ara ja no serveixen, no ens permeten descriure aquests processos físics. I aquí és quan es va, d'alguna manera, inventar tots els postulats de la mecànica quàntica, que el que van permetre és... aquestes noves lleis ens permetien predir molt precisament el que passava a l'escala microscòpica i ens permetien descriure i entendre el que passava amb els àtoms, amb els electrons, amb els fotons. Quines diferències principals n'hi ha? N'hi ha diverses, però una que és molt, molt, molt important és que nosaltres podem preveure molt bé el moviment dels planetes. Sabem exactament on estaran dintre d'un any. També podem preveure molt bé si llancem una pilota... a quina distància anirà, quan caurà i quantes vegades botarà. Ho podem fer amb exactitud. A la mecànica quàntica és totalment al revés. Té una propietat que és que no podem descriure, no podem predir amb exactitud què és el que passarà, només ho podem fer de manera probabilística. Uh-huh. És a dir, si jo llenço un àtom en comptes d'una pilota, algunes vegades el veuré caure cap a una banda i algunes vegades a les altres. Uh-huh. El que la mecànica quàntica ens permet predir amb exactitud aquesta propietat, amb quina probabilitat ho veurem a una banda o a una altra. Uh-huh. Però aquesta aleatorietat intrínseca està en els sistemes quàntics. I uh-huh. això és exactament el que nosaltres fem a Cusait, o aprofitem a Cusait. Explotar aquesta aleatorietat intrínseca de la mecànica quàntica, és a dir, que hi ha coses que no podem predir, per millorar la seguretat de la criptografia. Mm-hmm. Per què? Perquè si hi ha alguna cosa que no podem predir, ningú hacker podrà preveure i, per tant, podem millorar la seguretat de les comunicacions de les persones.
Mm-hmm. Jo ja heu dit molt més clar. Avui hem fet una classe, un màster de física quàntica. Explica'ns una mica, Carlos, aquestes aplicacions cap a on aniran derivant, o pareu vosaltres, perquè ja porteu 6 anys no? d'innovació, de pensar, d'utilitzar aquesta física quàntica per poder doncs, criptar millor les comunicacions i així que cap hacker pugui interferir. Suposo que de cara al futur també totes les tecnologies de dades hi ha aquest perill que es poden hackejar fàcilment. Hem vist aquesta setmana, per exemple, com ha caigut Instagram, Facebook, WhatsApp, tot això, suposo que podrem, amb la física quàntica, doncs, fer-ho més difícil que es pugui caure o no, que es pugui hackejar.
Esperem que sí. Des del nostre punt, en el nostre cas en concret, nosaltres vam començar fa molts anys a l'Institut de Ciències Fotòniques, a l'ICFO, fent recerca. Jo vaig fer el meu doctorat en aquest tipus de tecnologies. I realment el que va passar és, quan vam arribar al final del doctorat, van convergir dues coses. Una, que les tecnologies quàntiques s'havien fet avenços a nivell científic molt importants, però una part molt rellevant pel fet que nosaltres llancéssim una empresa era el fet que la tecnologia començava a ser viable des d'un punt de vista de producció i del control que tenim sobre aquests processos per fabricar-ho i portar-ho al món aplicat. No? Al final, si nosaltres podem fer aquest tipus de tecnologies però necessitem un laboratori, no té cap sentit des d'un punt de vista de mercat o de producte. Però van convergir aquests dos factors. Aleshores, des d'un punt de vista de protecció i com arribarà la gent, hi ha diversos factors que són molt importants i el camp de la criptografia és un camp molt gran.
Sí.
En el cas de la quàntica ens permetrà que les nostres dades, tant quan les enviem a través d'internet com quan la guardem al cloud, que sigui on estigui aquest lloc, aquestes dades, da igual si algú les agafa i les intenta llegir, mai, ni ara ni dintre de 50 anys, serà capaç de desencriptar-les. Al final, també és veritat que si un usuari fica una contrasenya que és 000, algú potser li pot robar i aquí la quàntica segurament no ens podrà ajudar. Però des del punt de vista de tot el que no veiem, tota la infraestructura que no veiem i que protegeix les nostres dades, que avui té vulnerabilitats, podrem aconseguir que aquesta infraestructura tingui unes garanties de seguretat molt, molt elevades.
Com valoreu vosaltres des de la vostra empresa el premi que acabeu de rebre de la millor iniciativa empresarial?
Doncs va ser un honor poder rebre aquest premi. Al final, com els comentava als companys de l'AIGEC, per nosaltres és un honor rebre aquest premi. Al final estem llançant aquest projecte aquí a la ciutat de Barcelona i ens encanta poder veure que l'entorn i l'entorn empresarial i el teixit empresarial de la ciutat doncs valora aquest tipus d'iniciatives i d'apostes que són super tecnològiques. I és un honor per mi, per tot l'equip, poder estar seleccionats com la millor iniciativa empresarial de l'any.
Ara ho parlàvem amb l'Alejandro Soldevila, un membre de la Junta de la GEC, que realment hi ha molts joves a Catalunya amb moltes idees. La guanyadora dels premis a la millor empresa, el millor jove empresari, Déu-n'hi-do, perquè està arrasant també als Estats Units. Ho teniu fàcil, la gent que vol emprendre i que voleu també crear tecnològicament aquí a casa nostra, o està difícil la cosa? Veieu que es posen traves o que des d'institucions com universitats, administracions, no s'inverteix el suficient per investigar i per continuar creant?
Jo crec que cada vegada, tampoc puc parlar de fa molts anys, no? Però sí que durant els darrers anys jo crec que sí que s'està veient un canvi en molts projectes que estan naixent i moltes tecnologies del que molta gent parla de deep tech, no només potser fer una aplicació o innovar en un model de negoci, sinó realment treure tecnologies noves. Barcelona està veient molt de progrés, no? Això crec que indica que tant el talent existeix a la ciutat o el podem atraure, com que el capital també s'està invertint en aquesta regió. També és veritat que aquest capital pot venir d'entorns locals i d'inversors locals com pot venir d'inversors internacionals que veuen la ciutat de Barcelona com un bon lloc on apostar per projectes. Per aquests dos factors, perquè tenim gent molt bona i molt preparada que surt de les universitats i perquè és una ciutat molt interessant per atreure talent internacional. Aleshores, jo crec que sí que Barcelona ara mateix està veient molts projectes néixer i créixer amb una bona capacitat econòmica per competir a nivell internacional.
Però, Carlos, creus que és bo quedar-se aquí a Catalunya o a Barcelona, o és millor també tenir més oportunitats sortint a l'exterior, anar als Estats Units, on s'aposta més per l'I+D, o no? O aquí ja es fa suficient i hi ha oportunitats? Vull dir, perquè hi ha molta gent que marxa també als Estats Units.
Sí, això és el que dic. No sé si... Jo crec que la situació està canviant, també s'està reconeixent que això estava passant, no? Que estaven formant gent superpreparada i que després anava a liderar projectes superinteressants que aconseguien créixer fora. Llavors sí que hi ha molta gent aquí que està intentant retenir i donar oportunitats perquè això passi aquí. Sí que potser, des del meu punt de vista, països com els Estats Units, a nivell empresarial i a nivell de start-up, potser inverteixen en projectes amb molt més de risc, que estan en un estat molt més embriònic. Aquí, inversors més locals potser inverteixen en projectes que estan una mica més avançats. Per tant, tecnologia, com diem, deep tech, a vegades li costa més arrencar, no? I llavors, estan més temps dins de la universitat i no com a projecte independent. No? Potser aquesta és una diferència que sí que pot existir,
que
però com deia,
crec que es potencia més, o diguéssim, tota la inversió en I+D, la recerca està pensant més en el sector, podem dir que empresarial, ja veient una mica quines projeccions o quines aplicacions tindria de comercialització, i aquí en canvi és més investigació, però queda després la comercialització en un segon terme.
Potser el fet de tecnologies que encara no està superclar si poden arribar a un producte o si arribaran, que encara, ja des d'un punt de vista de capacitat, no, de viabilitat,
sí,
com tecnològic, potser als Estats Units sí que s'aconsegueix atreure capital privat gran en un estat menys avançat a nivell privat, com una startup, i aquí moltes vegades aquests projectes segueixen succeint dins de la universitat i els hi costa més el moment del llançament perquè encara no tenen el producte validat.
Clar.
Potser aquesta sí que és una diferència, però com deia, crec que està començant a canviar.
Carlos, per anar acabant, plans de futur que tens per a la teva empresa i també personalment? No sé cap on vols arribar.
Doncs bàsicament, QSight estem desenvolupant aquest tipus de components. El nostre objectiu principal és aconseguir industrialitzar i escalar el primer component quàntic per comunicacions segures. Això no és només a nivell d'aquí de la ciutat o del país, sinó a nivell internacional. Som la primera empresa que està intentant escalar components a aquesta escala, i això és el repte principal que tenim i que estem intentant aconseguir. Fer que components quàntics arribin a l'usuari d'internet en general.
Doncs queda dit el Carlos Avellán, el fundador de QSight. Gràcies per entrar al Duros a 4 Pessetes i explicar una mica l'empresa que acabeu de guanyar, recordem, el premi a la millor iniciativa empresarial de la GEC. Que vagi molt bé. Ja et dic que avui hem fet una classe de física quàntica i l'hem entès. I això, la gent que no sabem de física quàntica, és tot un mèrit, eh? Gràcies, Carlos.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.